A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:33, les 15:33 de la remissió i avui rebem en aquest comentari d'actualitat en Manel Ruiz. Bon dia, Manel.
Què tal, Jamila? Molt bé, bon dia.
Molt bé. Bé, continuem parlant avui de l'islam, no?
Sí, crec que, bueno, l'altre dia ens vam quedar una miqueta... ens vam quedar curts i llavors la intenció potser és de fer-ho en 2 dies o en 3 dies. La intenció d'aquests 2 o 3 programes és trencar una mica de mites, de gent... de malentesos que tenen molt de part de la població sobre l'islam, no? I desconeixement. I bueno, recordar que sempre, doncs, jo intentaré ser el més exacte possible, intentar doncs, aportar, però que si hi ha algú que coneix més o que vol corregir qualsevol cosa que jo digui, pot trucar-nos i parlar amb nosaltres.
I tant, 971-32-3004.
I, bueno, una miqueta el... Per fer una miqueta de resum, no? Per si algú no va escoltar el programa de la setmana passada, la setmana passada vam estar parlant de, bueno, primer de tot, de perquè és islàmic, perquè ens xoca tant, no? El tema del calendari, no? Islàmic, de que moltes coses, diguem que es fan d'una manera radicalment diferent a nosaltres, tant l'escriptura com el calendari, com amb les llunes, amb moltes coses, no? I que és normal que ens xoqui, no? I parlàvem també de què és quins són els famosos 5 pilars de l'islam, que fa algú que ho sigui musulmà. Vam parlar de la shahada, del zakat, que és aquesta espècie de dret dels pobres sobre els rics, d'aquesta obligació que tenen els rics per purificar la seva riquesa, de donar un 2,5% dels seus actius líquids una vegada a l'any. Una cosa que, bueno, si tothom ho fes, segurament erradicaria la pobresa al món. I també hi havia la peregrinació de Meca, que qualsevol persona que estigui en bon estat de salut ha de fer un cop a la vida, i si tens possibilitats econòmiques de fer-ho, i també el Ramadà i les pregàries, no? I bueno, després vam parlar de la shahada. Sobretot volia una miqueta com... Dins dels 5 pilars volia destacar la shahada. Recordo que vam parlar quan algú es converteix a l'islam, seria el ritual una miqueta de conversió a l'islam, quan algú no ha nascut una família islàmica, no? I crec que, recordes, no?, que vam parlar de que és testificar que Déu existeix.
Sí.
I que va enviar uns missatgers, bàsicament, no? I és la persona aixeca el dit i diu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Algo així, perdó, la pronunciació.
I... Jo, sense saber res, doncs, em sembla bastant bona, Manel, no sé.
Val. Una miqueta... Volia destacar la shahada perquè té un component molt curiós, no?, de que, bàsicament, a l'islam, la pràctica principal, podríem dir, bueno, espero no dir qualsevol tonteria, no?, però és adoració a Déu. Val? I l'adoració a Déu, clar, a vegades penses, uau, adoració a Déu, no?, com pot xirriar molt, no?, com a pràctica espiritual, no?, aquí estem plens d'Eivissa i Formentera, està ple de gent fent qigongs, iogues, no sé què, el que sigui, però adorar a Déu.
Ja. Yeah.
No, ayahuasca, el que vulguis, tal, el qigong, el que sigui, però adorar a Déu no. Llavors és curiós perquè una miqueta el motiu pel que jo he tingut entès i pel que m'han explicat alguns amics musulmans allà de Catalunya, és que l'ésser humà té una certa tendència a l'adoració.
D'acord.
I que si aquesta adoració no va dirigida a qui la mereix, a la
única
que és Déu, l'ésser humà comença a adorar coses rares. Comença a adorar ídols estranys en el seu cor.
Totalment.
Com podria ser els diners.
Els futbolistes.
Els futbolistes. Els fills. El gos, a la feina, a l'alcohol, a qualsevol mil de coses rares, no? I llavors hi ha una frase que diuen els musulmans molt curiosa, que diu que fins que no tens Déu en el seu lloc, res a la teva vida està en el seu lloc.
D'acord.
És una manera com d'ordenar la teva vida. la duració de... És difícil d'entendre, però... Bueno, és...
Bé, has enfocat doncs, la teva energia i la teva admiració cap a valors, no? Cap a una espiritualitat, en canvi de cap a coses doncs, igual més terrenals.
Sí, també té un punt, perquè pensa, la paraula islam ve de... etimològicament, no és que controli molt l'etimologia àrab, no? Però aquesta en concret ve de la rendició. I comparteix arrel amb la paraula salam, que és pau. D'alguna manera vendria a dir que la pau no arriba fins que no et rendeixes davant de Déu. Vale? Això, una miqueta per entendre aquesta part així de, que parlàvem l'altre dia, no? Després vam parlar una miqueta també de la sàdaca, que és aquesta caritat que l'imperi otomà va portar un extrem que quasi va emular el que seria un estat del benestar, no? Avui en dia. També de que no tots els musulmans són iguals, que hi ha moltes diferències, que hem de vigilar a vegades que la gent parla com si fos l'islam, no? Com si fos una gran roca enorme i tot fos el mateix, no? I clar, hi ha una enorme varietat i és molt, molt, molt diferent. Hi ha una gran diferència entre doncs, un sufi de Turquia i un salafista d'Aràbia Saudí, no? De fet, el sufisme, que és aquesta part així més mística de l'islam, fa 300 anys que està prohibit a l'Aràbia Saudí.
Uau!
Per tant, els sufis, quan van a fer el Hajj, que és la peregrinació a l'Aràbia Saudí, que és a la Meca, han d'amagar-se d'alguna manera, que són sufis. Val?
No tenia ni idea d'això.
Sí, i no hi ha que anar trencant mites. L'altre dia ens hem quedat a la dona i l'islam, que és un dels temes més calentets, no?
Sí, sí que ho és, sí.
Perquè aquí donem per suposar que les musulmanes estan totes maltractades i que totes són víctimes d'un patriarcat brutal i tot això, no? I es diuen bastantes bajanades, no? Amb el tema de... Moltes vegades també els mitjans de comunicació han facilitat una imatge que més que l'islam té a veure amb la cultura de certs països, no? I llavors hi ha gent que confon, no? Per exemple, tot això del niqab i la burka té a veure amb certs països del Golf Pèrsic i d'Afganistan, i no té res a veure, no és a l'islam, no diu el Coran en cap lloc que les dones hagin d'anar completament tapades. Es demana moderació a l'hora de mostrar parts del cos, però en cap moment es diu que ha d'anar tapat tothom, no? I sobre el matrimoni, dic que en l'islam es contempla molt com un contracte.
Clar.
Val? I que en aquest contracte és vital que el consentiment de la dona, si no, el contracte no és vàlid. Per tant, després que en un poble de no sé on pues agafin una nena petita i la casin amb no sé qui, molt bé, però no té res a veure amb l'islam, saps? Vull dir, no,
clar,
no podem agafar i extrapolar-ho així tan fàcilment.
Al final és una mica la història... O sigui, l'opressió sobre les dones s'ha donat de moltes maneres a molts indrets en totes les parts del món, o sigui, independentment de les religions, vull dir.
Sí, però és que de fet justament a l'islam, clar, quan arriba el profeta Mohammed al segle VII, no, de fet dona uns drets a les dones que a Europa no arribarem fins al segle XIX, que són dret a divorciar-se, dret a heredar, varis drets, no? I... Bueno, és curiós perquè sempre tenim aquesta visió, no?
Sí.
Això també hi ha un llibre d'un home palestí que es diu Edward Said, que es diu Orientalisme. I era un home que era palestí però era cristià i va fer un llibre de com Occident havia construït una espècie de visió com irracional, exòtica i una miqueta que mereixia o que havia de ser civilitzat, no? D'alguna manera, del món islàmic, no? Per poder d'alguna manera justificar la colonització, no? Vull dir, clar...
Clar, clar.
Has de justificar d'alguna manera que anem a un país i el rebentem a bombes per robar els recursos, no? A la teva població li has d'explicar d'alguna manera, no? Això, i llavors...
Sí, abans era així, ara ja...
Sí, i llavors el tema també de la poligàmia, no? Que és una cosa molt mal entesa, no? En vam parlar l'altre dia, te'n recordes que vam explicar que el Coran diu que és molt curiós perquè és flexible i rígid a la vegada, no? Diu, podeu tenir fins a 4 dones...
Però recomanable, no?
Bueno, a part que no és recomanable, diu, però amb una condició, que heu de ser justos amb tots i cada una d'elles. I diu, al cap d'unes línies, diu, cosa que no aconseguireu mai per molt que ho intenteu.
Clar.
Per tant, hi ha molta gent que ho llegeix com un convit a la monogàmia.
A veure, ho sembla bastant, sembla com una invitació sí. irònica, no?
I una cosa també que és curiosa amb el tema aquest de l'home, la relació entre l'home i dona uh-huh. a l'islam, és que a l'home, bé, això em trobo que hi ha molta gent que no ho sap, que és que l'home té l'obligació jurídica i religiosa de mantenir a la dona, els fills, i si cal, els seus pares i els seus germans.
Uh-huh.
I la dona, tot el que guanyi, la dona pot treballar el que vulgui, segons el dret islàmic, si vol treballar, pot treballar, però el que és casa, alimentació i vestimenta, la té coberta per l'home per obligació religiosa i jurídica.
Uh-huh.
Val? I la dona, si vol, pot treballar i tots els diners que guanyi la dona se'ls pot quedar ella. No té per què compartir-nos amb la família. Vale? És l'obligació de l'home. Ho dic per...
Que fort, això, eh?
No ho sé. Això no ho sabies, oi?
No, dir, no, clar, no tenia idea.
La dona, el que guanya, no té per
o
què portar-ho a casa.
No tenia ni idea sobretot que l'home estava com obligat a... Pensava que era com un rol més social, no? Que es va com reproduint, però no tenia ni idea de que l'home havia per llei, diguem, de proveir a la dona de tot i que la dona més podia treballar i quedar-se ella els diners que guanyava.
Sí, no té per què compartir-los amb res.
I no té per què tampoc ocupar-se dels fills i de la casa i de tot això?
No, això sí.
Ah.
No, això sí. Ah. Això són els rols. Els rols estan molt marcats en aquest
D'acord.
Sentit. Vull dir,
Però si ella ha de treballar, com ho fa?
És que en teoria, o sigui, treballa l'home.
Clar, és que clar.
Treballa l'home, que és el que ha sigut, bueno, doncs, fins fa poc. Vull dir,
sí,
era la norma, no?
Sí.
Però el que queda atenció és que treballa l'home, però és que l'home, de fet, me'n recordo fa molts anys, estava, no sé, de Marroc, em sembla que era a Fes,
uh-huh.
i a mi m'agrada molt que anar a les barbaries aquelles que t'ha fet sí. amb navalla, no? Perquè deixen sí. com, et deixen afaitat com un bebè, no? Amb la pell així molt, molt suau. I me'n recordo que l'home explicava que ell no guanyava prou diners com per tenir una família. Lo qual...
Per tant, no la tenia.
No, clar, és que és el punt aquest de que si no pots permetre... O sigui, si no pots, abans de casar-te, diguem, sona una mica retrògrad, però un pare de família no t'entrarà a les teves filles fins que no pots provar a la societat, al poble, a qui sigui,
uh-huh.
que tu... tens recursos econòmics i tens recursos com per poder sostenir aquella família
uh-huh.
en quant a alimentació, vestimenta i vivenda. La qual aquí a Formentera seria una mica car.
Imagina, estaria molt complicat.
Imagina tenir diverses dones, vull dir, clar, t'ho has de pensar, saps?
Clar, just amb tots, eh?
Clar, perquè, exactament, vull dir, algú que vulgui tenir diverses dones és com, vale, sí, però és un tema també molt econòmic, saps?
Sí,
vull dir,
sí,
has
sí.
de poder...
Sí, sí, mantenia...
Donar-li doncs... una casa, alimentació i totes a cada una d'elles, no? I, bueno, una miqueta com la idea també de... Una cosa potser que molta gent no sap és que la família musulmana, bueno, està entesa com una família estesa, no? No és la família nuclear. Quan un musulmà parla de la seva família, són els cosins, els avis... No és com... Nosaltres parlem més de la família nuclear, no? Quan
sí,
dius
sí.
la meva família, no? I... Bueno, un altre tema que volia parlar, que és bastant també difícil d'entendre per molta gent i ja és increïble perquè hi ha una espècie de barrera bastant gran, és el profeta Mohammed, no?
Uh-huh.
Que clar, jo he sentit bajanades aquí a Occident de dir del profeta Mohammed, o sigui, coses molt, molt fortes, que ja d'entrada et xerrien perquè penses, com pot ser que 1.600 milions de persones el consideren la persona més excel·lent que ha existit mai al planeta, no? El uh-huh. missatger de Déu, i hi hagi gent que digui unes bajanades de, doncs, que era un assassí i un pederasta i unes coses, unes bajanades que es diuen terribles, no? Clar, no correspon, o sigui,
uh-huh.
és una miqueta, les posicions són molt exagerades, no?
Sol passar.
Sí, i llavors una miqueta saber una miqueta el context, no? Clar, el profeta Mohammed neix al 570, a Aràbia, una societat que era una societat bastant salvatge, diguem. Ell, quan neix, el seu pare va morir, em sembla, durant l'embaràs de la mare. La seva mare va morir quan tenia 6 anys, o sigui, pràcticament en 6 anys es queda completament orfe i és bueno, és criat pel seu tiet, em sembla, el seu tiet i els seus avis, i clar, és una societat on hi ha esclavatge, els esclaus no tenen cap mena de dret, hi ha moltíssima tendència a l'alcoholisme, les dones no tenen cap dret absolut, de fet està considerat tenir una filla és com algo dolent, no? I a la cava de la Meca hi ha 360 ídols, o sigui que són politeístes, no? I en aquest context, doncs, neix el profeta Mohammed, que de jove, bueno, fa de pastor i mercader, no? I això li dona també el... O sigui, sembla que ja abans de que rebés la revelació, diguem, de Déu, va guanyar-se com molt el... Li deien el confiable, d'alguna manera, per una mala traducció, el fidedigne, li podries dir, no?
D'acord.
Era... Hi havia unes figures en aquella època, en la península aràbica i per la zona, que era gent que guardava diners i joies i coses de valor pels altres, sense cobrar-los nada, res de res. Llavors,
I per què? Per què guardaven coses?
Doncs perquè una persona que era confiable, que sabia que tothom sabia que no tocaria res de lo seu, no? I és curiós perquè ell feia això i no... O sigui, no cobrava res, guardava coses de valor per a altres persones, que va ser una espècie de bancs que no cobrés res, no?
Clar.
I llavors, bueno, una persona molt estimada allà, i una cosa que bueno, crida bastant atenció, no? Perquè sempre, clar, tot derrumba bastant aquest argument de molta gent que diu que es va casar amb nenes petites, el que vulguis, no? Quan ell tenia 25 anys,
sí,
es va casar amb Khadija, que va ser la primera dona que es va convertir a l'islam. La Khadija tenia 40 anys. Val? O sigui, un home de 25 es casa amb una dona de 40, vale? I van estar junts 25 anys fins que Khadija va morir.
Uau.
Val? Després sí que va tenir, no sé si 8 dones o el que vulgui, no? I després en parlarem, no?
Sí.
Però clar, ja l'entrarà a cridar atenció, no? Perquè un home de 25 anys que es casi amb una de 40 i estigui 25 anys de monogàmia pura i dura, és una... Estem derrumbant un mite...
Una relació consolidada... també et dic, no sé, en els 500, no sé fins a quin punt podem aplicar la perspectiva, no?, de la pedofília, vull dir, o de la pederàstia.
Ah, no, clar,
vull
clar,
dir
clar.
Que és un altre context d'una altra societat on els valors eren molt diferents. No,
sí, sí.
No vull justificar-ho tampoc, però hem de pensar també en el moment, no?
No, totalment, totalment. De fet, el que va passar una miqueta va ser que després de Khadija, no? Que va ser qui li va donar també suport, no? Perquè ell, al moment que va rebre la revelació, va haver un moment que, doncs que clar, que estava una miqueta com també molt confós, no sabia si o havia rebut la revelació de Déu o s'havia donat boig, no? En la seva situació, no? I Khadija el va ajudar molt i li va donar molt de suport, no? Va ser molt important per ella, ai, per ell. I després, amb les dones amb les que es va casar, nota aquest punt, és que a vegades confon aquest punt així com de divertit, no?, de tenir diverses dones. Moltes de les dones amb les que es va casar eren les dones de companys de batalla, perquè després, quan parlàvem una miqueta, va haver un component militar, no?, Mohammed, companys de batalla que van morir a la batalla. Llavors es va casar amb elles, d'alguna manera, per fer-se encàrrec d'elles, o sigui, més que la part aquesta divertida que algú podia pensar tenir diverses dones a casa, no? És una manera de, clar, una dona viuda i amb fills en aquell context d'aquella època, doncs era una mica complicat, no? Llavors, i moltes eren, hi havia dones, no, tenia una, vaig veure una taula, però hi havia dones que eren inclús més gran que ells, saps? Vull dir, que tenien, jo què sé,
però gent... Però quantes 60... dones es va casar?
Em sembla que després de Khadija, no sé si amb 6 o 7 o així. La més controvertida, hi ha una que sí que dius, bueno, vale, aquesta és una mica controvertida, és Aixa, que sí, que entenia que tenia potser al voltant de... No sabia exactament l'edat, però potser tenia 16, 17, 18 anys, clar. Aquí xirri una miqueta, però també el que tu deies, era una cosa que era Europa, també passava completament en aquella època.
Jo entenc que sí, no?
Sí, 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 era algo completament habitual, no? Una cosa que crida molt l'atenció... És que això que dèiem, no? Com pot ser que hi hagi gent que tingui una visió tan negativa, no? I hi hagi gent que considera l'excel·lència humana feta persona, no? De fet, hi ha un cas molt curiós que és un historiador que es diu... Bueno, és un astrofísic, però també que escrivia llibres d'història, que es deia Michael Hart, americà, de fet, cristià, que va fer com un estudi antropològic en el 78, on classificava els motius dels 100 personatges, les 100 persones, homes i dones, més rellevants de la història de la humanitat, no? I després de fer tot aquest anàlisi, va acabar determinant que per ell el profeta Mohammed era el número 1, per davant de Crist, de Newton, de Buda, de Descartes, de qui vulguis. Llavors, bueno, ell ho justificava d'alguna manera en el seu llibre com que és l'únic personatge que va tenir èxit en el camp com a líder espiritual, com a comerciant, com a pare de família, com a marit i com a líder militar també, perquè una cosa també que hem d'entendre és que quan va començar a predicar a l'islam, no? En aquelles tribus així aïllades, van decidir que l'havien de matar, no? Llavors va haver una espècie com de... Molts companys seus van ser torturats, el seu tiet em sembla que va ser assassinat per aquesta gent, ell va haver d'exiliar-se, que és aquest pas quan passa de Medina a Meca, que és tan important, que és el que marca l'exili de Medina a Meca, és el que marca l'inici del calendari islàmic. Vale? Que de fet em sembla que l'any nou islàmic va ser fa 2 o 3 dies.
Ah, sí?
Sí. I bueno, per entendre una miqueta... Hi ha un cas bastant curiós, que és algo que a Europa no existia, no? El profeta Mohammed, com a líder militar que va fer una cosa molt avançada per la seva època i que avui en dia ja ens agradaria que es respectés. Va prohibir als seus soldats, durant la guerra, atacar a dones, a nens, a ancians, a tallar arbres, ni animals, ni cavalls dels contrincants, ni pous.
Uau!
Val?
Clar, un precursor, no?, del que és el dret a igual internacional, no sé,
exacte.
Les bases del,
sí, sí, exacte,
dels drets humans o dels drets,
bueno,
dels pobles.
El dret internacional, sí, suposo, sí. No és un tema que controli massa, de veritat, ja. El dret militar, però és bastant rellevant, perquè clar, estem parlant de fa molts i molts, molts anys d'això. I de fet va haver-hi un cas que és molt curiós, que no té comparativa en la història militar, que quan ell va tornar a Medina, per d'alguna manera promulgar l'islam allà, per, ja sent majoria, no?, va rodejar Medina amb unes fogueres i va aconseguir la rendició total d'aquelles tribus que anteriorment l'havien estat perseguint, torturant els seus companys i que havien matat el seu tiet, no? Llavors ell va entrar a Medina amb una superioritat militar absoluta i clar, qualsevol persona hagués pensat, vale, això
s'ha...
Els mata a tots, no?
I no ho va fer.
No ho va fer, va anar a la cava, va trencar tots aquells 360 ídols i els hi va dir, aneu-vos, en sou lliures. Cosa que no és l'habitual, diguem, en el món militar.
Ja, no ho és.
D'entrar amb superioritat total a un lloc i no arrasar, no? Seria el que tothom t'entendria.
Però bé, també és el que s'espera, no?, d'un líder espiritual.
Clar.
Ara mateix, vist en perspectiva.
Si
els hagués matat, no seria tan...
Clar, però és curiós perquè tens algú que és líder espiritual i a vegades era líder militar.
Sí, sí.
Va ser legislador també, no? Uh-huh. Va fer tota aquesta espècie de drets de humans, d'alguna manera, no? Tant per l'home, per la dona, va establir moltes coses, no? De fet, una cosa que ens ve ara és el tema de la mort, no? En l'islam és bastant curiós, tenen un tractament de la mort que es parla molt de... Es diu... Bueno, hi ha una frase que sempre, si algun dia... Clar, en àrab no s'hauria pronunciat ara, no? Però si algun dia algun amic teu es mou, algun familiar seu, la frase que es diu com seria el nostre pèsam seria el de Déu venim i de Déu tornem. És el que es diu a tothom, no? I llavors hi ha un punt com de, bueno, una miqueta també tornar al tema circular que havíem parlat, no?, d'una espècie de...
Sí, no ho veuen com un final, sinó com un, diguem, sí, un cicle en el que tornes al principi, no?
Exacte. I els funerals, no sé si has vist, hi ha un documental a YouTube sobre els funerals islàmics, que és bastant curiós, que és una senzillesa radical. es fa... no hi ha cap taüt luxós, ni flors, ni discursos llargs, ni res d'això, no? I el cos s'embolcalla amb un sudari, que és això, és bastant curiós també perquè la tela amb la que s'embolcallen els cossos és la mateixa amb la que es fan els turbants.
D'acord.
Els turbants que moltes vegades porten els sufís, no?
Sí.
I es veu, m'explicaven que era una manera de... En Aïssam es diu molt que recordis que et moriràs, que cada dia hi hagi diversos moments al dia en què recordis que recordis la mort, que no te la treguis del cap, sí. Per això la tens en el turbant.
D'acord.
I es diu una cosa, que és més en la tradició potser sufí, que és que s'ha de morir abans de morir. Uh-huh. I és la mort de l'ego. Mm. La importància d'arribar a la mort havent mort ja. Que no t'agafi la por sense haver-te ja mort, no? I
bé, molt de marge no tenim, Manel, si vols aprofitar l'últim minutet.
Bueno, ho deixem bé el pròxim dia perquè hi ha una miqueta...
Molt bé, a més, sí. Bé, hem parlat avui de l'islam en una segona edició d'aquest comentari d'actualitat sobre aquest tema de la mort, de les relacions entre homes i dones, dels drets de les dones, de la vida del profeta. Moltíssimes gràcies, Manel Ruiz, com sempre, per aquest comentari d'actualitat.
Gràcies a vosaltres.